Bon dia.
Bon dia. Avui dia més tapat i amb possibilitat d'alguna pluja feble.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dimecres 29 d'octubre del 2025. A Palamós han vist sortir el sol fa justament 44 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 18 graus. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Supermatí, el programa informatiu que fem des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que, com sempre, també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. I ara entrem en matèria perquè avui destacarem que s'ha detingut a un home a Platja d'Aro per robar un rellotge de luxe a Punta de Canivet. A més, hi destacarem l'entrevista que vam fer amb Jordi Riambau, president de Llet Nostra, que apuntava que cal parar la dermatosi nodular contagiosa, sigui com sigui. A més, el ple de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat aquest dimarts al vespre la congelació dels principals impostos municipals per al 2026. De seguida repassem i ampliem aquesta informació, però a més, avui parlarem amb l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Maurici Jiménez, per destacar les obres que s'estan desenvolupant al municipi i altres temes d'actualitat. I com cada dimecres parlarem d'astronomia amb en Francesc Pruneda d'Astro Empordà. De seguida ho repassem tot, abans però hem de fer un repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. Saludem primer de tot en Joan Coll, bon dia.
Hola Maria, bon dia.
I és que han detingut un home a Platja d'Aro per robar un rellotge de luxe a Punta de Canivet.
Els testimonis van retenir-lo i els agents van recuperar l'objecte i intervenir l'arma utilitzada. Segons fonts policials, el detingut veí de la Bisbal d'Empordà ja tenia antecedents i, a més, se sospita que podria estar relacionat amb una banda especialitzada en robatoris de rellotges d'alta gamma, activa principalment a la zona de Barcelona.
I com dèiem, el ple de l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha aprovat aquest dimarts al vespre la congelació dels principals impostos municipals per al 2026. La mesura manté sense canvis l'impost sobre béns immobles, el de vehicles i també la taxa de recollida d'escombraries. Amb aquesta decisió, el consistori vol assegurar la continuïtat de l'estabilitat fiscal per tercer any consecutiu. I tal com destacàvem, Jordi Riambau, president de Llet Nostra, ha apuntat que cal parar la dermatosi nodular contagiosa, sigui com sigui, Joan.
En una entrevista al Supermatí, ha expressat la gran preocupació del sector ramader del Baix Empordà davant la propagació de la malaltia que ja ha afectat zones properes a la comarca com l'Alt Empordà i la Selva.
I saludem a la Marta Castany. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
I és que el govern espanyol, parlant de dermatosi nodular, destina 660.000 euros a la compra de vacunes contra aquesta malaltia.
El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència per lluitar contra el virus.
I nosaltres parlem de l'ictus, ja que l'Hospital Trueta se suma al Dia Mundial contra aquesta malaltia amb proves i activitats per conscienciar a les comarques gironines. I és que l'objectiu és prevenir i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquest tipus de malaltia. Catalunya registra més de 13.000 ingressos anuals per l'ictus. Es tracta de la segona causa de mort i la primera d'invalidesa en adults en països occidentals. Per això, el Trueta manté actiu el seu compromís amb la detecció precoç, especialment en població que sol ser de risc. I saludem ara en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
I és que Palafrugell reforça el control de l'ailan, un arbre exòtic que és una espècie invasora.
Els treballs s'han fet a les muntanyes de Begú i a la plana de l'Aubi, seguint el protocol de la Diputació de Girona, que ha subvencionat el projecte amb més d'11.000 euros.
I canviem de tema perquè la Bisbal d'Empordà impulsa 5 projectes per millorar carrers i places amb una inversió de 51.000 euros. Marta.
Les actuacions formen part del Pla de Transformació Urbana. L'objectiu és dignificar diversos espais públics del municipi amb la participació del veïnat.
I ara hem d'anar fins a Girona perquè Caganer.com ha obert una nova botiga al Barri Vell i així la companyia ja en suma 11, Joan.
Amb aquesta obertura ja són 11 les botigues en funcionament de la marca, que va néixer a Torroella de Montgrí fa més de 30 anys i que continua creixent amb noves obertures i projecció internacional.
I Palamós celebra Tots Sants amb un ampli programa d'activitats culturals i també patrimonials.
Les propostes comencen aquest divendres i s'allarguen fins diumenge, amb la participació de diverses entitats locals. El programa inclou propostes per a tots els públics, des d'espectacles familiars fins a concerts, rutes nocturnes i castanyades, a més de les tradicionals visites guiades als cementiris del municipi.
I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses i per això nosaltres anem a fer-ne un repàs. I avui és un dia negre per tota la societat valenciana perquè exactament avui es compleix un any del pas de la Dana, que va deixar grans afectacions al País Valencià i on van morir 229 persones per aquestes riuades que van afectar diversos municipis de la plana de València. I és que a la zona zero de l'afectació encara hi ha cases, carrers, garatges i empreses que encara no han recuperat la normalitat. Tot això queda emboirat pel funeral d'estat que se celebrarà avui i on finalment hi assistirà el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ara mateix, a més, s'han descobert noves informacions que apunten que hauria acompanyat a la periodista amb la qual dinava el Ventorro a l'aparcament i això hagués provocat que arribés més tard en aquest centre de control durant el dia que va afectar la Dana al País Valencià. Anirem repassant tota la informació que sortia al llarg del dia d'avui i hem d'anar fins a terres jamaicanes perquè l'huracà Melissa ha tocat terra en aquest país el dimarts a la tarda amb vents de fins a 260 km per hora i amb categoria 5 de l'escala Saffir-Simpson, que és el màxim nivell segons el Centre Nacional d'Huracans dels Estats Units. A mesura que ha anat avançant cap a Cuba i també cap a les Bahamas, ha baixat a categoria 3 però després ha tornat a pujar a categoria 4 i encara és extremadament perillós segons aquest Centre Nacional d'Huracans. De fet, el primer ministre de Jamaica, Andrew Holness, ha declarat al país zona catastròfica després que el Melissa travessés l'illa. I anem fins a Israel perquè han tornat a bombardejar la franja de Gaza i és que Benjamin Netanyahu ha ordenat a l'exèrcit que reprengués els atacs contra la franja després de denunciar diverses violacions per part de Hamas de l'acord de l'alto al foc vigent des del 10 d'octubre. Ja hi hauria una vintena de morts pels bombardejos, entre els quals 3 menors. 13 morts han estat a la ciutat de Gaza i al nord de l'enclavament i 7 més a la zona sud. I anem fins a Espanya perquè la militància de Junts votarà aquest dimecres i dijous si avala la decisió de la direcció que dilluns va decidir per unanimitat trencar les relacions amb el Partit Socialista acusant els socialistes d'incomplir els acords de Brussel·les que van permetre la investidura de Pedro Sánchez. Els 6.400 militants de Junts podran validar o tirar enrere la trencadissa en una consulta que s'allargarà durant aquests 2 dies i que té una pregunta directa amb resposta binària. I anem fins a Girona perquè 250 alumnes amb necessitats educatives específiques que estudien a les escoles de les Alzines i Belllloc s'hauran de repartir el curs vinent entre la resta de centres públics i concertats de la ciutat. Aquestes escoles de l'Opus, fins ara concertades, es fusionaran el curs que ve en un únic centre privat. El motiu és que deixaran de rebre el concert econòmic perquè són escoles que segreguen per sexe i, per tant, moltes famílies hauran de buscar alternatives. Veurem com acaba també aquesta fusió d'aquests dos centres de comarques gironines. I abans de seguir amb el repàs informatiu, com sempre, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica. Per això saludem a l'Isaac Pilar. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Com anem?
Quin temps se'ns presenta avui? Hi haurà canvis? No hi haurà canvis? Com evolucionarà aquesta previsió meteorològica?
Avui dimecres ens està passant les restes d'un front fred, molt poc actiu, que ens portarà més núvols que no pas altra cosa aquí al Baix Empordà, com a mínim. Potser alguna gota, poca cosa en general, mullar el terra o alguna estona de precipitació feble i ja està, poca cosa més. El que sí que ens portarà aquest front serà aquest vent de garbí, un vent de garbí que serà persistent i anirà bufant de manera moderada al llarg de tot el dia, més el pic màxim a partir del migdia, amb un cel que es mantindrà tapat gran part del dia, com dèiem, aniran passant bandes de núvols i alguna d'elles podria deixar alguna gota, poca cosa en general, quan si plou seria poca estona i en poca quantitat. Bé, la temperatura, si fa no fa, ara mateix és més alta, és, de fet és 10 graus més alta que aquestes últimes 24 hores, fruit d'aquest vent que ha anat bufant al llarg de la matinada i d'aquests núvols que han fet que la temperatura baixés menys en comparació a les últimes 24 hores. I a partir de demà dijous encara mantindrem una mica aquest cel variable, però el vent ja girarà a component nord i la temperatura refrescarà una miqueta més.
Doncs amb aquesta variabilitat de temperatures, compta amb els refredats. En fi, aprofitem aquestes hores que són una mica més caloroses que els dos dies anteriors i veurem com acaba evolucionant i si finalment ens arriba algun ruixat i algun canvi de temps. Moltíssimes gràcies, Isaac Vilà, per aquest repàs a la previsió meteorològica. I nosaltres ara anem a escoltar el comentari que ens porta avui Carme Fenoll.
On comprar el diari? Comprar el pa i el diari era, durant dècades, un dels rituals més senzills i més compartits dels nostres pobles. El pa encara el trobem, tot i que sovint embolicat en plàstic i sense gaire conversa. Però el diari costa cada vegada més. A molts llocs de l'Empordà ja no hi ha quioscos i fins i tot els bars que abans tenien diaris damunt la barra, rebregats, tacats de cafè, plens de dits i d'opinions, han anat desapareixent. A Palafrugell, fa pocs anys van tancar el quiosc Costa Brava. Tenia una situació gairebé literària, enmig del pas i de la vida, com aquell quiosc de l'Smoke de Paul Auster, on el venedor de tabac retratava cada dia la mateixa cantonada. Un lloc aparentment immòbil, però ple d'històries. Ara, els diaris es venen a l'estanc o a la benzinera, espais funcionals sense aquell batec de vida quotidiana. I quan hi anem, sovint som els únics que ho fem amb aquest propòsit. Però perdre el lloc on compràvem el diari és també perdre un punt de trobada amb el món. Llegir-lo, comentar-lo, discutir-lo, tot això era una forma de comunitat, una petita conversa compartida. Potser per això, quan passo per davant de l'antic quiosc tancat, m'hi aturo un moment. No només per enyorar el paper, sinó per recordar aquell gest tan senzill i tan civilitzat de començar el dia comprant el pa i el diari. Un gest encara més plaent en cap de setmana, promesa d'un petit plaer que tant de bo torni algun dia.
Doncs amb aquesta reivindicació i amb aquest record, doncs, això, reivindiquem els diaris i reivindiquem aquests petits gestos que ens acompanyen al dia a dia. Moltíssimes gràcies, Carme Fenoll, per aquest comentari d'avui. I nosaltres escoltem una mica de música amb Shiny Happy People de Rem. Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segró està impulsant diversos projectes d'obres i també reformes durant aquesta temporada de tardor i hivern. I per fer un repàs de totes aquestes modificacions i també de l'actualitat municipal, ens visita l'alcalde d'aquest municipi, Maurici Jiménez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria començar preguntant-li, no?, sobre el passeig marítim de la zona de Platja d'Aro. Fa pocs dies van començar, no?, aquestes primeres obres de reforma. Com avancen aquestes feines i quan podrem veure aquesta primera part del projecte acabada?
Bé, doncs com bé dius, ara fa qüestió de 15 dies s'ha posat en marxa la remodelació de la zona sud del passeig, el tram que nosaltres diem que va entre el Port d'Aro i el riu Ridaura, i precisament es tracta d'un tram que serà el més naturalitzat. De fet, no es vol perdre, diguéssim, la relació que aquell entorn sempre ha tingut amb la Pineda dels Enamorats, i per tant, quan treballàvem amb costes del projecte, s'ha treballat amb un passeig en el que es treballa amb sauló, no amb formigó, i per tant el que anem és a recuperar, doncs precisament, doncs una il·luminació que es va perdre durant una llevantada, òbviament doncs posar uns serveis, posar, diguéssim, mobiliari, i per tant jo penso que és una obra que, tot i que no és molt complexa i que és veritat que s'allargarà durant 4 mesos, doncs penso que ens deixarà un passeig doncs molt a punt de cares a la primavera.
Clar, a més, aquest passeig, no, hi ha aquesta primera fase, que són les actuacions en aquesta zona sud, però a més s'ha de reformar altres zones del passeig. Quan començaran aquestes obres, què comporten i quan podríem veure finalment tota aquesta obra del passeig, que és enorme, acabada?
Bé, com bé dius, és un passeig de 2,5 quilòmetres, i per tant l'afrontem amb la complexitat, primer, de que, diguéssim, la propietat és compartida amb costes de l'Estat i nosaltres, i segon, doncs que parlem de diferents trams amb diferents necessitats. Aquest primer tram naturalitzat ja l'hem comentat, hi ha un segon tram que el concurs, doncs, en breu quedarà publicat, que es tracta el que va precisament des d'aquest àmbit en el que s'està treballant fins a la zona sud del passeig marítim nord, i per tant significa creuar el riu, i és on apareixerà doncs aquesta passera que històricament ha estat reclamada per veïns i òbviament també per entitats i empresaris, i serà la següent fase, el que anomenem la fase 2. Nosaltres entenem que al llarg de l'any 26 doncs aquesta passera anirà agafant forma i arribarem a l'horitzó doncs a l'estiu del 27 amb aquesta passera en marxa. En paral·lel estem redactant el projecte de la zona nord, és a dir, tot allò que fa referència al passeig des de Ridaura fins a Cavall Bernat. I tota aquesta zona, que és la més llarga, diríem, perquè són gairebé 2 quilòmetres, i hem tingut algunes actuacions puntuals, recordeu l'any 2020-2021 per el temporal Glòria, sí. Doncs sí que es tracta d'una obra de transformació total del passeig marítim, en el qual es va fer un concurs d'idees, ha guanyat un equip redactor, i tenim per endavant més o menys un any de tramitació i un horitzó d'obres que s'hauria d'iniciar a partir de l'any 27.
Parlant de costes, no? Encara tenim aquest procés obert en el qual hi ha diversos habitatges, diversos propietaris afectats per la zona, per la llei de costes, per aquesta línia, no?, que hi ha justament sobre aquest passeig, i que afecta diversos edificis, no?, que no es poden inscriure en aquest registre, no hi pot haver modificacions en la propietat. No sé si en aquest procés s'ha fet algun pas endavant. L'Ajuntament, va intentar, no?, presentar-se com a acusació, intentar fer pressió. No sé com es troba aquest procediment, no sé si tenen alguna novetat o encara estan esperant resposta.
De fet, malauradament no tenim novetats, eh? Sí que tenim molts de processos oberts, perquè com bé dius, nosaltres vam agafar la via contenciosa a nivell administratiu contra costes de l'Estat, en aquest sentit. Està pendent per sentència des de fa ja un any i mig gairebé, per tant ens van dir que més o menys les sentències solien sortir cap als 2 anys. Nosaltres entenem que a principis del 26 hauríem de tenir sentència, i esperem que aquest com a mínim obligui a la tramitació. Recordar que nosaltres vam demanar formalment la desafectació, aquesta desafectació l'ha de tramitar a costes de l'Estat, i a partir d'aquí Patrimoni de l'Estat haurà de fer doncs la feina que li toqui a nivell de les finques per tenir-les ordenades. Per un altre costat, els veïns han fet altres contenciosos, i per tant significa que la nostra línia d'actuació no és l'única. Vull dir, hi ha veïns que a títol privat han agafat, diguéssim, una línia específica d'actuació, al igual que no parem políticament nosaltres mateixos des del govern, però també ens consta que altres grups, tant de govern com d'oposició, a nivell parlamentari i a nivell de congrés, hem tingut tots plegats iniciatives per reclamar doncs, a govern i als diferents responsables que prenguessin mesures. Per tant, jo entenc que estem activant totes les vies, però malauradament no tenim una resposta clara a dia d'avui.
Mm-hmm. Perquè això, a part de... Vull dir, és una afectació gran, no?, per aquests propietaris que no poden fer res amb aquests immobles?
Clar, recordem que la problemàtica és que no es poden inscriure en el registre. Mm-hmm. Què està passant? S'està realitzant compra-venta, perquè sí que s'estan venent pisos, per exemple, però es fa per contracte privat i després no es registren. Això pot comportar alguns problemes a l'hora, diguéssim, de girar certes quotes administratives o en el cas, diguéssim, de que s'hagin de fer temes de testaments. Perdó. Mm-hmm. I per tant, entenem, diguéssim, que malauradament és veritat que els propietaris s'està fent que la gestió d'aquests immobles no sigui l'ordinària. També cal recordar que en el moment en què no es pot registrar tampoc es pot anar a buscar una hipoteca sobre aquest immoble, i per tant les compraventes queden molt més restringides.
Mm-hmm. Canviant de tema, m'agradaria traslladar-me a la zona de S'Agaró, perquè justament a la baixada de la rotonda dels Vents, en aquesta zona s'ha començat a fer un giratori, no?, per intentar pacificar una mica el trànsit en aquesta zona. Com van aquestes obres i si la intenció és aquesta, intentar minimitzar una mica la velocitat en aquesta zona, no?, en aquesta baixada que va cap a S'Agaró, que a vegades els cotxes excedeixen una mica la velocitat. No sé si respon a aquesta voluntat o hi ha més al darrere d'aquestes obres.
Sí, principalment hi ha dues motivacions, però la més important és la que comentes, eh? Tenim, doncs, una entrada a S'Agaró quan arribem des del giratori dels Vents, en el que fa baixada, i els cotxes realment, doncs, agafen una velocitat que va normalment molt per sobre de la desitjada. En els últims anys, malauradament, hem tingut accidents i la policia ens diu, doncs, que allà havíem de generar espais per poder generar, doncs, una frenada. I precisament el que busca aquest giratori principalment és això, que els cotxes hagin de frenar, no surtin, diguéssim, tan accelerats de la baixada, i amb això, doncs, reduïm les velocitats en aquesta via. També cal recordar que en aquest entorn, urbanísticament, s'està desenvolupant el que s'anomena l'espai urbanitzat d'Oest de Sant Pol, i que també requeria d'una ordenació en la mobilitat per poder fer millor tot el que és el recorregut d'entrades, sortides de tot aquest nou àmbit, i que aquest giratori, doncs, ha d'ajudar a poder-ho fer.
Mm-hmm. Canviant completament de tema, tornem a la zona de platja, perquè, esclar, m'agradaria parlar també una mica d'aquesta figura de Cavall Bernat, perquè a nivell turístic, no?, amb el canvi d'escut i tot, no sé... quina representació té, no?, aquesta figura per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i la importància a nivell històric que té aquesta pedra, no?, que es troba en aquesta zona de la Platja Gran?
Bueno, de fet, Cavall Bernat és un nom, diguéssim, actualitzat a partir dels anys 60. El nom popular era Carall Bernat, que feia referència a la forma fàl·lica de la pedra. Però és veritat que a partir dels anys 60, quan es comença a utilitzar les primeres campanyes turístiques, sobretot aquelles que ara fa poc doncs celebràvem, diguéssim, doncs, l'aniversari de la mort sentit en Platja d'Aro, era una de les primeres campanyes en què el Cavall Bernat sortia com a imatge representativa, no? I a partir de llavors, doncs, és veritat que iconogràficament el Cavall Bernat sempre ha representat, doncs, la Platja d'Aro de la platja, cosmopolita, amb els edificis de primera línia i una imatge, diguéssim, per vendre el municipi cap a fora en una època de boom turístic.
No sé si la sensació és que molta gent doncs, del municipi se sent representada per aquesta imatge. No sé si aquesta és la sensació a vegades que hi ha aquest element, no?, característic de la ciutat.
Bé, en tot cas, és una imatge que jo penso que tothom que la veu identifica Platja d'Aro. I per tant crec que els ciutadans, sobretot aquells veïns de Platja d'Aro, doncs ho reconeixen molt com a propi, i crec que sí que forma part de la simbologia pròpia, que quan parlem d'explicar-nos, doncs moltes vegades, bueno, coses, indrets típics o espais que claríficament parlen de Platja d'Aro, doncs està clar que Cavall Bernat em deix.
Mm-hmm. I parlant una mica de la temporada turística, no?, perquè ara estem acabant el mes d'octubre, però no sé com han anat aquests mesos d'estiu, no sé com teniu previst que vagin aquests mesos de tardor-hivern, perquè una de les voluntats de l'Ajuntament durant els últims anys ha estat desestacionalitzar aquest turisme, treure'l una mica fora d'aquesta temporada estival i estirar-lo aquests mesos que també hi ha activitat al municipi, molta activitat esportiva, activitat diversa amb els comerços. No sé si s'està aconseguint, no sé si la voluntat és crear més activitats o oferir altres tipus de propostes perquè la gent vingui fora dels mesos d'estiu.
Bé, de fet, començant una miqueta per l'inici de la pregunta, la temporada l'hem tancat de forma positiva. De fet, la valoració que fèiem amb els presidents i presidentes de diferents sectors comercials, empresarials, doncs ens deien que quantitativament hem tingut una bona temporada. Després és veritat que com és inevitable, hi ha dies millors, hi ha dies pitjors, hem tingut dies de pluja, dies de calor, i per tant significa que hi ha hagut varietat, diguéssim, de visitants i de turistes, i també de formes, diguéssim, de moure's per casa nostra. Però en tot cas sortim satisfets de la temporada. Com bé dius, hem arribat a la tardor i han aparegut, o han començat a aparèixer, doncs, aquell conjunt de proves esportives i de programació cultural que fa que nosaltres intentem estirar, com tu bé deies, la nostra temporada molt més enllà de l'11 de setembre. I és veritat que tenim la percepció en els darrers anys que això va funcionant. És a dir, veiem com els nostres carrers, doncs, òbviament sempre que el temps també acompanya, és inevitable, doncs estan plens de gent, i això significa doncs que quan arriba una prova esportiva, per exemple, doncs no només els practicants de la prova, sinó les famílies, els tècnics que els acompanyen, decideixen quedar-se doncs un o dos dies més enllà de la prova, i això ajuda doncs a que tota la xarxa de valor, de serveis del nostre poble, pugui continuar visquent, els hotels, la restauració, el comerç i les empreses d'oci.
I ja per acabar m'agradaria preguntar-li, aquests mesos abans de que acabi l'any hi ha aquesta aprovació de les ordenances fiscals i també dels pressupostos als ajuntaments de la comarca. No sé com ho tenen a Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, si estan ja anant cap a l'aprovació de les ordenances o ja estan pensant una mica més en els pressupostos. Com tenen aquests dos processos?
Bé, de fet, estem en la configuració pressupostària del 26. Les ordenances van quedar aprovades inicialment en el darrer ple. I, per tant, ara estem valorant en relació als ingressos que hem previst en l'aprovació de les ordenances, doncs veient quin ha de ser el nivell de despesa i, per tant, acabant d'ajustar els costos de nous projectes i de serveis doncs, per fer això, doncs que el pressupost del 26 pugui donar cobertura a tots aquells projectes que tenim sobre la taula.
Hi ha variacions importants respecte a l'any anterior en aquestes ordenances fiscals?
Bé, hi ha un increment amb el que és la taxa de residus del 5%, tant en industrial com en domèstica. Cal recordar que la taxa de residus, en aquest cas, com qualsevol altra taxa, correspon sempre al cost de servei, i per tant doncs estem ajustant els costos a allò que realment costa el servei doncs, de recollida, transport i gestió de tot el que representa doncs, els residus aquí a casa nostra. I per la resta d'impostos queden tots congelats, a excepció del que és l'increment de l'ocupació de via pública, que puja un 20%. Encara estem, penso, en una situació en la que és avantatjosa, diguéssim, per als nostres empresaris i activitats de restauració, perquè penso que si mirem doncs, els costos de l'ocupació de via pública en municipis de costa estem encara molt per sota, però és veritat que calia ajustar-ho perquè precisament el que volem és que puguem reequilibrar els ingressos en relació al manteniment que hem de fer d'aquesta via pública, i crec que amb això doncs quedarà ben ajustat.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta aprovació dels pressupostos, que suposo que es farà en els propers plens municipals. Hem parlat amb l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segueró, Maurici Jiménez. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de l'actualitat del municipi. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi bé. Bon dia. I quan passa un minut gairebé de 9:15 del matí, comencem amb el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i, com sempre, en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que ens quedem a Platja d'Aro perquè s'ha detingut a un home per robar un rellotge de luxe a punta de ganivet. Els testimonis van retenir-lo i els agents van recuperar l'objecte i intervenir l'arma utilitzada. Segons fonts policials, el detingut era un veí de la Bisbal i ja tenia antecedent, Joan.
La policia local de Platja d'Aro ha detingut un home de 29 anys per haver robat un rellotge de luxe en un restaurant del municipi el passat 18 d'octubre, cap a les 2 del migdia. El rellotge de la marca Hublot està valorat en prop de 6.000 euros. Els fets van passar a la terrassa d'un establiment situat a l'avinguda de Cavall Bernat, una de les zones comercials més concorregudes del municipi. L'home s'hi va acostar, va amenaçar un client amb un ganivet de 15 centímetres i li va arrencar el rellotge del canell. Tot seguit, el lladre va fugir corrents, però va deixar enrere una motxilla. Minuts després va tornar a buscar-la, moment en què diversos testimonis el van retenir i van alertar a la policia. Els agents locals van arribar ràpidament, van identificar el sospitós i van recuperar tant el rellotge robat com el ganivet presumptament utilitzat. El propietari de l'objecte el va reconèixer sense cap dubte i l'home va quedar detingut per robatori amb violència i intimidació.
I anem fins a la Bisbal perquè el ple municipal ha aprovat aquest dimarts al vespre la congelació dels principals impostos municipals per al 2026. La mesura manté sense canvis l'impost sobre béns immobles, el de vehicles i també la taxa de recollida d'escombraries. Amb aquesta decisió, el consistori assegura la continuïtat de l'estabilitat fiscal per tercer any consecutiu. El govern municipal ha defensat que la congelació té com a objectiu protegir l'economia familiar i l'activitat del comerç local, malgrat l'encariment dels serveis bàsics com la llum, el gas o l'aigua. L'alcalde del municipi ha explicat que, mentre tot puja, a la Bisbal es mantenen els tributs congelats. En un context d'inflació acumulada d'aproximadament un 9% els darrers 3 anys, el consistori ha optat per assumir internament l'augment de costos amb una gestió més eficient i una contenció de la despesa. Aquesta política busca evitar la càrrega d'increment als veïns i garantir els serveis. Pel que fa a l'impost sobre béns immobles, el consistori ha recordat que el 2023 es va aplicar una rebaixa del 2,5% i que des de llavors s'ha mantingut congelat. Aquest manteniment ha representat un estalvi de prop de 300.000 euros per a la ciutadania. Les noves ordenances fiscals inclouen ajustos tècnics en algunes quotes administratives amb un increment del 5% en serveis concrets per ajustar-los al cost real. També s'ha modificat l'impost de construccions, instal·lacions i obres i s'han suprimit les taxes per atestats i informes policials seguint la normativa estatal. Amb aquesta aprovació, el consistori reafirma el seu compromís amb la gestió econòmica de la Bisbal. I Jordi Riambau, president de Llet Nostra, apunta que cal parar la dermatosi nodular contagiosa, com sigui. I és que en una entrevista al Supermatí ha expressat la preocupació del sector ramader del Baix Empordà davant la propagació d'aquesta malaltia que ja ha afectat zones properes a la comarca com l'Alt Empordà o la Selva. Què més en sabem, Joan?
Tot i que encara no s'ha detectat cap cas al Baix Empordà, la proximitat amb el focus obliga a extremar precaucions. Davant d'aquesta situació, les granges han intensificat les mesures de desinfecció i han restringit el moviment d'animals. Segons Jordi Riambau, la dermatosi nodular presenta símptomes visibles com taques i erosions a la pell de les vaques. Tot i no afectar directament la producció, quan es detecta un cas, es procedeix al sacrifici de tot el ramat afectat, seguint els protocols europeus estrictes. Un dels principals problemes, però, és el desconeixement.
Es viu amb una preocupació màxima, jo crec que és la preocupació més gran que hem tingut en el nostre sector. El que passa que també hem de tenir en compte que és una cosa nova, que no l'havíem tingut mai aquí i que també estem una mica amb desconeixença, tampoc sabem quan ho parem, si és possible que la primavera en torni a venir, no ho sabem. O sigui, el que volem és vacunació immediata, el més ràpid possible, s'està aconseguint marxes molt ràpides, no està al 100%, però està amb un número d'animals està al 100% molt alt. Hem d'esperar aviat.
El president de Llet Nostra alerta del cost emocional i econòmic que suposaria haver de sacrificar un ramat sencer després d'anys de feina a nivell genètic.
És una cosa nova. Si tenim un cas i s'han de sacrificar els animals, doncs és una cosa que fa mal a tothom. Pensa que tornar a emplenar una granja de vaques no és comprar un cotxe nou. Que si compres un cotxe nou, l'endemà funciona. Si compres una granja, vull dir, has de tenir... Portem anys treballant amb genètica, portem anys posant les vaques a mida genèticament com ens van bé aquí, i és començar de nou.
Riambau confia, però, que el govern actuarà amb ajudes ràpides i contundents en cas que es declari algun cas a la comarca del Baix Empordà.
I seguim parlant de dermatosi nodular perquè el govern espanyol ha destinat 660.000 euros a la compra de vacunes contra aquesta malaltia. El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència per lluitar contra aquest virus. Marta.
El Consell de Ministres ha aprovat la declaració d'emergència de les actuacions sanitàries necessàries per adquirir vacunes per lluitar contra la dermatosi nodular. En concret, es destinaran 660.000 euros per la compra de les dosis. El govern espanyol recorda que la vacunació d'emergència és una pràctica essencial per frenar la propagació del virus que afecta els bovins. L'objectiu és immunitzar els animals propers als 18 brots detectats a les comarques gironines. De moment, només s'està vacunant els bovins situats a 50 quilòmetres dels 3 radis, però s'ha demanat a la Unió Europea ampliar el perímetre. El govern espanyol ha afegit que amb aquesta adquisició també s'està preparant per si, en un futur, cal vacunar en altres àrees.
I el Trueta se suma al Dia Mundial d'Ictus amb proves i activitats per a conscienciar les comarques gironines. L'objectiu és prevenir i millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen aquesta malaltia, i és que Catalunya registra més de 13.000 ingressos anuals per ictus. Es tracta de la segona causa de mort i la primera d'invalidesa en adults de països occidentals. Per això, el Trueta manté actiu el seu compromís amb la detecció precoç, especialment en població de risc. El 2024, el Trueta ha atès a 878 pacients ingressats per un ictus, un 15% més que l'any anterior. L'increment s'explica per l'envelliment de la població, el major coneixement dels símptomes entre la ciutadania i la millora en la coordinació amb hospitals comarcals i el servei d'emergències mèdiques. També s'ha destacat el funcionament del sistema Teleictus, que permet als neuròlegs del Trueta fer valoracions a distància en 4 hospitals comarcals. El 2024 ja s'han superat les 160 connexions, facilitant una atenció més ràpida i efectiva. Durant la jornada, els professionals del Servei de Neurologia han realitzat 60 ecografies de caròtides a la ciutadania per valorar el flux sanguini a les artèries del coll. Aquesta prova pot detectar risc d'ictus isquèmic. En 2 persones es van identificar anomalies i se les ha citat per un seguiment. A més, el centre ha lliurat els premis de la unitat d'ictus a 2 projectes locals. El primer, impulsat per Mercè Puell, on ofereix suport emocional a pacients i famílies, i el segon, desenvolupat per la Fundació Hospital d'Olot, que aprova l'ús de drons en la rehabilitació neurològica. Tots dos han rebut 2.000 euros provenents de les inscripcions de la cursa solidària Corre per l'Ictus. A més, aquesta cursa solidària se celebrarà el 16 de novembre a Girona, amb recorreguts de 5 i 10 quilòmetres. Es farà una arrossada popular i també hi haurà activitats com zumba i petanca amb la finalitat de recaptar fons per a nous projectes d'atenció a persones que pateixen un ictus. I l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Palafrugell ha acabat aquest mes d'octubre les actuacions de control de l'alian, un arbre exòtic invasor originari de la Xina, inclòs al catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores. La planta es caracteritza per tenir una gran capacitat de dispersió a través de llavors i rebrots, fet que en dificulta l'erradicació. Ferran.
Entre els anys 2024 i aquest 2025 s'ha completat la fase de control i manteniment dels poblaments localitzats a la zona d'influència de l'espai d'interès natural de les muntanyes de Begur, i s'han realitzat nous tractaments a l'àmbit de la plana de l'Aubi. Els treballs s'han fet seguint el protocol de control químic de la Diputació de Girona i han comptat amb una subvenció d'uns 1.600 euros dins la línia d'ajuts per la gestió de la flora exòtica invasora en l'àmbit municipal. Des del 2017, l'Ajuntament de Palafrugell du a terme tasques regulars per reduir la presència de l'espècie en punts sensibles del territori, com la muntanya del Far de Sant Sebastià o el torrent de la Pedrosa. Amb els anys, les actuacions s'han ampliat en zones properes com el paratge de l'Arròs Lluny, el torrent d'en Bascort i, més recentment, la plana de l'Aubi. Segons se'n recorda el consistori, l'expansió d'espècies exòtiques com l'ailan és una de les principals amenaces per la biodiversitat i és considerada per la Unió Internacional per la Conservació de la Natura com la segona causa de pèrdua d'ecosistemes, només darrere de la destrucció i alteració dels hàbitats naturals.
I la Bisbal d'Empordà impulsa 5 projectes per millorar carrers i places amb una inversió de 51.000 euros. Les actuacions formen part del Pla de Transformació Urbana. L'objectiu és dignificar diversos espais públics del municipi amb la participació del veïnat. Marta.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha adjudicat la redacció de 5 projectes urbanístics destinats a millorar diversos espais públics del municipi. Les actuacions formen part del Pla de Transformació Urbana i suposen una inversió total de prop de 51.000 euros, finançada amb el romanent de tresoreria. Els espais inclosos són el carrer del Morró, amb una proposta de prioritat invertida per ser un camí escolar, i la plaça Nova, on es volen repensar els usos i renovar les voreres. També es reformaran el carrer del Call i la plaça del Call. Finalment, el projecte del carrer Nou planteja solucions per a problemes d'accessibilitat, voreres estretes i aparcament. Segons l'alcalde Òscar Aparicio, aquests projectes reforcen el compromís amb la regeneració urbana i la millora de la qualitat de vida dels veïns. Amb aquestes iniciatives, el consistori vol recuperar espais oblidats, millorar l'accessibilitat i preservar el patrimoni, avançant cap a una Bisbal més amable i inclusiva.
I Caganer.com obre una nova botiga al barri vell de Girona i ja en suma 11 amb aquesta obertura. Són 11 les botigues en funcionament de la marca, que va néixer a Torroella de Montgrí i fa més de 30 anys que continua creixent amb noves obertures i projecció internacional, Joan.
Caganer.com ha inaugurat un nou punt de venda al barri vell de Girona, el número 25 del carrer de l'Argenteria, una zona cèntrica i molt transitada. L'establiment té uns 70 metres quadrats i amplia la xarxa de botigues de l'empresa empordanesa fins a 11. El local estarà obert cada dia de la setmana i permetrà mostrar tota la col·lecció de caganers, i la seva posada en marxa ha generat dos llocs de treball nous. Amb més de 3 dècades d'història, la firma manté el seu taller botiga a Torroella de Montgrí i elabora manualment figures de fang inspirades en personatges famosos d'arreu del món. La companyia, impulsada pels germans Sergi i Marc Alós, formen part de la segona generació del negoci familiar, iniciat per Anna Maria Pla l'any 1992. Marc Alós es mostra molt satisfet per obrir aquesta nova botiga, l'onzena, i a més fer-ho al barri vell de Girona.
És la 11a botiga que obrim. Ens fa molta il·lusió retornar una miqueta a el que havia sigut la tercera botiga que havíem obert, que era aquí a Girona. Nosaltres fabriquem des de Torroella de Montgrí, la nostra província és Girona, i ens feia molta il·lusió, doncs, poder tindre altre cop aquesta botiga aquí, emplaçada en el centre, i bueno, i tornar a oferir els nostres productes.
L'empresa continua apostant per l'expansió estatal i internacional, amb plans per obrir un nou establiment a la plaça de les Olles de Barcelona i projectes per entrar en altres ciutats de l'Estat. A més, té la voluntat d'obrir mercats a París, ciutat que considera clau per començar la seva internacionalització.
Tornem amb un projecte molt més madur de quan vam vindre la primera època, el 2022. Tenim molt, un portafoli, vull dir, tenim molts més caganers, un producte més desenvolupat i un model de negoci també molt més atractiu. Amb la qual cosa, doncs, esperem que aquest reencontre que tindrem amb Girona, doncs, funcioni molt bé.
Des del 2000, caganer.com disposa de botiga online, una de les primeres de Catalunya en el seu àmbit, i des de fa 4 anys treballa per desestacionalitzar la figura del caganer obrint botigues físiques estables.
I nosaltres ara escoltem una mica de música abans d'anar a aquesta secció amb Francesc Pruneda, amb Rosalia i Bergain.
Oh,
I com cada dimecres, sempre, abans d'acabar aquest supermatí, anem fins al cel, a les estrelles, i hem de parlar amb en Francesc Pruneda. Hola, bon dia, Francesc.
Hola, bones, què tal?
Gràcies per tornar a ser aquí al supermatí, com cada dimecres, perquè avui, a més, tenim aquesta conversa tan interessant, no?, de les pluges d'estrelles, que, recordem-ho, eh?, hi ha pluges d'estrelles més enllà de les llàgrimes de Sant Llorenç, que tothom en parla quan és l'estiu, eh?
I el motiu és molt fàcil, és el millor moment en què fa gràcia sortir a la fresca a contemplar el cel, perquè realment, si us parlo de les gemínides, potser no sonaran gaire, perquè bàsicament són entre el 6 i el 9 de desembre, que no és que convidi gaire a sortir a fora a contemplar el cel.
La veritat que, a veure, el desembre fa més temps de quedar-se a casa, no?, per a la llar de foc, però... Parlem, no?, d'aquesta pluja d'estels. Què són? D'on venen? I per què arriben a aquesta època de l'any?
Són molt bones preguntes. De fet, el primer de tot és que m'agradaria parlar del nom, que és pluges d'estels o pluges de meteors. No pluges de meteorits, si us plau. No és pluja de meteorits. I explico el perquè. O sigui, hi ha moltíssimes sèries de televisió, moltíssimes pel·lícules, fins i tot algunes com el Simpson o Big Bang Theory, que parlen de pluges de meteorits. Un meteorit és una pedra que ha caigut del cel, però és una pedra, la tenim a les mans. Si cauen pedres, tenim un problema. Però no són pluges de meteorits, són pluges de meteors. De fet, en anglès és meteor shower, o sigui, dutxa de meteors, o pluges d'estrelles, que bàsicament són pedretes de pocs mil·límetres o pocs centímetres que impacten amb el nostre planeta. O sigui, bàsicament són pedretes, ens imaginem pedretes que estan flotant tranquil·lament per l'espai i la Terra, en el seu viatge al voltant del Sol, se'ls troba. De fet, més que són ells que venen cap a nosaltres, són nosaltres que anem cap a ells. I com que la Terra es mou a una velocitat molt gran, realment aquests cossos el que fan és impacten contra la nostra atmosfera, per la fricció de l'aire s'escalfen fins a tals temperatures que poden ionitzar, excitar, activar, diguéssim, els àtoms que conformen la nostra atmosfera. I brillen d'aquesta incandescència, i és com veiem l'estel fugaç. Té un principi, quan comença a brillar, i quan s'apaga és que aquest granet de sorra s'ha desintegrat totalment. Si el granet de sorra és molt gros i arriba a la Terra, després sí que tenim el meteorit. O dit d'una altra manera, la pedreta aquesta, quan està a l'espai, a l'univers, el cosmos, se'n diu meteoroide, és una pedreta, pocs centímetres, pocs mil·límetres. Quan impacta i es veu que brilla, parlem del meteor, i si arriba a Terra, parlem d'un meteorit.
Per tant, tres fases.
Pluges de meteors o pluges d'estels, no pluges de meteorits.
Hi ha tres fases, no? D'aquesta pedreta que surt d'aquesta zona on estava tan tranquil·la, impacta amb l'atmosfera, llavors es sobreescalfa, fa aquest procés, no?, que has explicat, i si arriba a impactar, que molts cops no deu passar, se'n diu meteorit. És aquí on és el meteorit.
Correcte.
I no en el procés que fa, si no arriba, vull dir, no acaba sent...
De fet, el procés és el que és l'estel fugaç, com deia el meu mare, les estrelles amb cua, que es deia abans.
Sí, exacte.
Això és el meteor, és simplement el fenomen de veure aquesta pedra que entra a l'atmosfera i per calor doncs podem veure com brilla. Que també, evidentment, dependrà de la brillantor, dependrà el traç que fa en el cel, de diversos factors. Per exemple, si aquest cos s'està movent en relació contrària a la Terra o a favor de la Terra, evidentment entrarà a l'atmosfera amb una velocitat més alta o més baixa. De fet, perquè ens fem una idea, els meteors que entren a l'atmosfera o els meteoroides que entren a l'atmosfera més lents van al voltant d'uns 20 km per segon. Això és lents. I els més ràpids poden arribar a 60, 70, 80 km per segon.
Uf.
Els més lents, doncs veurem més traç, perquè travessa l'atmosfera més a poc, i els que realment vagin a contra nostra, doncs els veurem com un raig molt, molt ràpid. I també, evidentment, la seva composició, si són més sòlids, si són menys compactes, doncs faran un fenomen o un altre. De fet, ara fa un parell de dies em va passar un per sobre de Moscou, que va sortir a la premsa. Hi ha uns vídeos impressionants d'aquest meteor que brilla tant que rep el nom de Bòlit, simplement a Bòlit, és un estel fugaç que brilla molt. Brilla més que Venus i realment és una pedra que es veu com es va desgastant a mesura que va travessar l'atmosfera terrestre i que, fins on jo sé, no va arribar a impactar la Terra.
Per tant, això va ser un meteor que va brillar molt, no? Que a vegades correcte, dona aquesta impressió, no? Que són tan grans i brillen tant que t'impressionen més que potser, no? aquestes pluges d'estels que estem tan habituats a veure a l'estiu, però que a l'hivern potser són una mica diferents.
Bé, més que diferents, un gran avantatge que tenim a l'hivern, inconvenient, evidentment, el tema de la fred, però un gran avantatge que tenim és que quan es fa fosc de seguida també tenim més hores per poder-los veure. Una pluja d'estrelles a l'estiu haurem d'esperar-nos ben bé a les 11 o 12 de la nit, mentre que ara a l'hivern, tardor-hivern, 6, 7, 8 del vespre, doncs ja és fosc i ja podem ja estar una estoneta per intentar-los observar. I justament en aquestes setmanes estem travessant una pluja d'estrelles, les Oriònides, que són visibles ben bé aquesta setmana i fins la setmana que ve. No és una pluja d'estrelles molt concentrada, es veu durant diversos dies. Les llàgrimes de Sant Llorenç es veuen sobretot el 12, però el 10, l'11, el 13 i el 14 també es veuen. I ara doncs, ja tenim les Oriònides i, de fet, aquest estel fugaç que va passar a Moscou se suposa que justament era una Oriònida molt bèstia. I més endavant, encara a finals de novembre, tenim les Leònides, que també són bastant interessants, al voltant del 17 de novembre, i, com us deia, les Gemínides la primera setmana de desembre. També, evidentment, s'ha de veure si coincideix amb la Lluna o no coincideix amb la Lluna. Si hi ha Lluna plena serà més difícil de veure-ho. Però, de fet, de pluges d'estrelles n'hi ha tot l'any. I d'estels fugaços en podem veure qualsevol nit de l'any. És molt habitual, jo que he fet moltes activitats d'astronomia, sortir amb un tal telescopi per un grup de gent, estar explicant el cel i de cop i volta em passa un per allà sense que hi hagi cap pluja d'estrelles pròviament dit activa. Però recordem que són pedretes i aquestes pedretes en podem trobar en qualsevol moment. No deixa de ser una mica de brutícia especial que ha quedat per aquí dalt.
Clar, i estem parlant, no, de que justament aquesta època n'hi ha diverses, abans de que acabi l'any tenim aquestes tres. A part d'aquest benefici, no, de que com que es fa fosc més aviat, és més fàcil veure-les més aviat, vull dir, tens més hores per poder-les veure. Quins altres beneficis no té anar a veure aquest tipus de pluges d'estrelles a l'hivern, que, per exemple, a l'estiu no existeixin? Vull dir, a mi em ve el cap, per exemple, que a l'estiu hi ha molta gent i hi ha molta més concentració de llum i de llocs on podem trobar llum, que no és el més ideal per veure aquestes pluges d'estrelles.
Evidentment, a la zona de la Costa Brava tot el tema de la llum és un factor molt... Bueno, el tema de la llum és un factor molt important sempre, però a la Costa Brava a l'estiu hi ha més activitat i evidentment això fa que si buscar un lloc fosc sigui lleugerament més complexa. Ens hem d'anar més cap a les Gavarres, més cap a la muntanya. A l'hivern no hi ha tanta activitat i, per tant, trobar una platja fosca, per exemple, a les platges de Pals, seria un exemple, fins i tot depèn de quines zones, de la platja gran de Palamós, doncs ja seria bon lloc, la Fosca, Castell, serien bons llocs per poder anar a observar els estels fugaços. També s'ha de dir que, tot i que l'hivern és més difícil trobar nits serenes, bueno, amb el canvi climàtic cada vegada tenim més nits serenes a l'hivern també, però l'aire, al estar més fred, també està més quiet. I això fa que les observacions també siguin més nítides. Sí que és veritat que a ull nu, sense utilitzar telescopis, sense utilitzar prismàtics, no afecta molt, però sí que es veu que l'aire, al estar més quiet, si volem fer fotografia, doncs realment les observacions són de més qualitat, la veritat. I també, com que l'aire és més transparent, és més fàcil veure fins i tot els fugaços més febles, sempre quan la llum artificial no ens molesti.
Francesc, tu no sé si aniràs a veure aquests estels, no sé si aquesta pluja d'estels l'aniràs a veure o t'esperaràs, per exemple, a les que venen ja cap al desembre.
Jo he de dir, cada any ens trobem que, i això s'ha d'anar fent un seguiment, perquè cada any les activitats poden variar molt. Per exemple, fa uns anys les Gemínides eren molt poc actives, en els últims anys s'han tornat més actives. Les Oriònides és una pluja d'estrella molt feble, però sembla que aquest any té bastanta activitat. Va variant una miqueta, de fet, que això no ho hem comentat, les pluges d'estrelles, dues coses, per una banda reben aquest nom, perquè sembla que els estels fugaços surtin d'aquesta constel·lació, les Oriònides sembla que surtin d'Orió, les Perseides sembla que surtin de Perseu, i per una altra banda, les pluges d'estrelles estan causades per cometes. És a dir, un cometa, que justament vam parlar la setmana passada, o fa dues setmanes, passa pel voltant del Sol, a vegades simplement passa una vegada, però habitualment els cometes que més coneixem donen diverses òrbites al voltant del Sol, i mentre donen aquesta òrbita al voltant del Sol, es van desgastant, van deixant anar un rastre de pols, de pedretes. Evidentment, si la Terra passa per un d'aquests rastres, és quan es produeix la pluja d'estrelles. I com que hi passa cada any, per això coincideix, que cada any, aquells dies, es produeix aquella pluja d'estrelles. Si tenim que ha passat, que la Terra està passant per un rastre bastant recent, tindrem una pluja molt activa. Si passa de refiló o no passa per un rastre bastant antic, doncs tindrem una pluja menys activa. I tinguem en compte que, per exemple, les Oriònides, que vull dir-ho bé, estan causades per restes del cometa Halley, el cometa més fos que tenim, però després hi ha diversos cometes com el Swift-Tuttle, que genera les Perseides, o el Tempest-Tuttle, que genera les Leònides, que són cometes menys coneguts, són els que produeixen aquestes pluges d'estrelles, aquests rastres, i la part positiva és que justament ho tenim molt controlat amb moltes observacions, se coneix les òrbites molt exactes i se sap justament cada any amb les previsions si n'hi haurà més o n'hi haurà menys. En quant si els aniré a veure, no ho sé, sincerament. Les Gemínides bastant segur que sí, perquè són unes que els tinc bastant de carinyo, m'han donat fotografies molt interessants i solen ser bastant actives. Les Oriònides, amb les informacions que està havent últimament, serà interessant tenir-los presents.
Doncs les tindrem presents i gaudirem d'aquesta pluja d'estels que ens acompanyarà aquests dies. Moltíssimes gràcies, Francesc, per aquesta explicació i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies i un plaer, com sempre.
Jornada de dimecres que comença amb més tapat. Déu-n'hi-do quina sortida de sol més rogenca que hem tingut aquest fa uns minuts. Temperatures que són 10 graus més altes que no pas les últimes 24 hores en alguns sectors de l'interior. Aquesta temperatura ha pujat fruit d'aquest vent de garbí persistent i aquesta nuvolositat. Avui, possibilitat de pluja al llarg del dia. Una pluja que serà feble. No esperem gaire quantitat de precipitació, però com a mínim mullarem el terra. A partir de demà, el vent gira nord i es mantindran aquests intervals de núvols.
Doncs veurem com ens acaben afectant aquestes precipitacions, però certament els que hem sortit ben aviat de casa hem pogut veure aquesta sortida del sol fantàstica i ben rogenca i l'hem gaudit, que qui s'aixeca aviat té aquest privilegi. Nosaltres ens acomiadem aquí del Supermatí, que hem fet de manera conjunta des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i com sempre en emissió des de Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos en aquestes emissores i nosaltres ens tornem a trobar demà al matí a partir de les 8. Que vagi bé. Adeu, adeu.